Passem ara a la regidoria d'Hisenda i Contractació. El punt número 8. Diu el següent és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost general 2023 de l'Ajuntament de Sitges, número 07-SC23, mitjançant suplement de crèdit. Per parlar d'aquest punt, la regidora Carme Almirall. Endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquesta primera modificació de crèdit que portem a l'aprovació del plenari és una modificació de crèdit contra romanent. Atenem les recomanacions que se'ns fan des d'intervenció, però el govern entén que és una modificació que s'ha de portar a terme. Els explicaré breument en què consisteix. Primer de tot, dir-los que hi ha una modificació de cap al contracte neteja viària. M'agradaria clarificar, per si no va quedar prou clar les altres ocasions en què he parlat amb vostès, el contracte de neteja viària en si mateix està pressupostat per tot l'any. Però es va fer una modificació de contracte d'ampliació de serveis i en el moment de pressupostar-ho es va pressupostar només fins a l'acabament del contracte. Però és evident que no s'ha fet la nova licitació, per tant caldrà una pròrroga i és per aquest import que necessitem per cobrir els mesos d'octubre a desembre de la modificació. I ens cal tenir aquest crèdit a les partides perquè necessitem el crèdit suficient per poder formalitzar la pròrroga mateixa. Gràcies. Segueixo. Hi ha una altra modificació que fa referència als serveis de gestió i recaptació tributària. Tresoreria ha fet els càlculs del que suposarà el pagament a l'ORGT, o sigui l'organisme de gestió tributària, per la gestió dels cobraments que tenen delegats. Tresoreria sol·licita 40.000 euros per poder fer front a la despesa d'aquí fins a final d'any. Tenen vostès tota la informació comptable que puguin necessitar. I, d'altra banda, també portem una modificació del Departament de Defensa i Assessoria Jurídica i Patrimoni. Per una banda, hi ha una quantitat que són 50.000 euros que són per les despeses que ens vindran, perquè ja ho sabem, perquè estan previstes, i superaran l'import que té el contracte d'assessoria i defensa jurídica, per tant demanen que hi pugui haver un increment d'aquesta partida. I per l'altra banda, hi ha una partida de 100.000 euros que va destinada a la defensa dels afectats pel procediment penal del jutjat número 8. S'ha fet en altres ocasions aquest pagament de l'assistència jurídica i ho contempla la llei, el nostre conveni, l'Estatut dels Treballadors i el ROM. I a més, volem posar d'evidència la garantia del retorn per part de l'asseguradora. Entenem que això el que fa és tractar de no produir una indefensió en els interessats tenint en compte la presumpció d'innocència. I aquesta és l'explicació d'aquesta primera modificació de crèdit.
Gràcies. És el primer punt, eh? Estem aprovant, estem votant el número 8, no, senyora Almirall?
Sí, senyora alcaldessa.
Després hi ha més modificacions, eh? Recordem que aquest és el punt número 8. Paraules en aquest punt. Doncs comencem per la senyora Eva García del Partit Popular. Endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa, gràcies, senyora regidora, per la seva explicació. El Partit Popular votarem en contra de totes les permeti'm que li expliqui, no rigui abans d'hora. Ah, d'acord, perfecte, molt bé. Llavors tenia vostè bona visió del que passaria. Doncs el Partit Popular votarem en contra de totes les modificacions de crèdit que vagin contra romanent, com és evident. Això respon bàsicament a la mala planificació i a la manca de previsió que vostès han tingut, sobretot en relació a la neteja viària. Una neteja i una pròrroga que devia estar prevista i que vostès no van preveure quan van fer el crèdit, no? Quan van fer el pressupost anterior. Per tant, totes les modificacions de crèdit que vagin contra romanent, nosaltres considerem que són inadequades i, per tant, en conseqüència, votarem en contra.
Moltes gràcies. Señor Gilebert, de Vox, endavant.
Buenas tardes a todos, apreciada alcaldesa, apreciados concejales del Pleno Municipal de Sitges. Nosotros también votaremos en contra de todos los puntos de modificación de crédito que vayan contra el romanismo. ¿Por qué? Me adheriría a lo que ha dicho la señora Eva García, porque es verdad. Aquí lo que denota es una falta absoluta de gestión y de planificación. Ya llega incluso a rozar lo cómico, porque claro, cuando se tiene que abonar al que te recauda a ti, ya no es que la planificación haya sido mala, es que ha sido nefasta, porque aquí lo que se está hablando es que se tiene que ampliar el crédito para pagar al que te presta a ti un servicio que te recauda a ti. Esto, en términos empresariales, no existiría. En último lugar, y respecto a lo que hace relación al adelanto del pago de los honorarios, entiendo yo que es de abogado y procurador, se ha de decir lo siguiente. La póliza de seguro no garantiza que cubra esos gastos. La póliza de seguro, como bien viene el informe, dice que en todo caso cubrirá esos gastos si al final se sobresee la causa o se dicta una sentencia absolutoria. Nos piden una ampliación de crédito y no sabemos qué provisiones de fondo se han solicitado, si solamente van a afectar a la instrucción, si también dentro de esa ampliación entran los recursos. Porque si no, ¿qué vamos a tener? Dentro de X meses otra ampliación de crédito, ¿cómo se sabe cuál va a ser la resolución? ¿Cómo se sabe sobre qué trabajadores o sobre qué políticos se va a dictar una resolución que archive el procedimiento y siga sobre otros? No existe. Eso es imposible, a no ser que haya un adivino en el consistorio. Como no existe ningún adivino, eso no se puede establecer. Pero es que aún es más. En el informe técnico ya lo dice. Yo entiendo que la señora Carmen Almiral ha cometido un error que dice que viene estipulado en el Estatuto de los Trabajadores. A mí que me expliquen en qué artículo del Estatuto de los Trabajadores, viene estipulado eso. Lo que se confunde es que viene el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales y el de los Trabajadores Locales. Por el Estatuto de los Trabajadores no viene en ningún punto. Pero también es cierto que lo dice bien claro. Y lo dice bien claro el Decreto Legislativo 3015 del 30 de octubre. Que lo pone en su propio informe, que tiene que ser de carácter individual. Esta parte, sobre todo, muestra su disconformidad porque procedimentalmente no se ha realizado bien. Aquí se tenía que haber solicitado un aumento de crédito individualmente para cada trabajador y para cada político. Se tiene que entender que son los trabajadores los únicos que están realmente desprotegidos, porque no tiene a nadie más. Los trabajadores solamente tienen la casa consistorial y sí que es cierto que han estado, que están imputados por una función que han realizado laboralmente. Los políticos sí que tienen otros, que son los partidos políticos. De hecho, es notorio que muchos abogados defienden a muchos políticos, en concreto que son de un partido político. Nosotros no vamos a entrar en la defensa, pero sí que vamos a entrar en el procedimiento. Echamos a faltar dentro del informe técnico lo que realmente clarifica el pago de minutas y gastos que tienen los imputados en un procedimiento cuando son concejales o alcaldes, ocupan cargo público o son trabajadores de la Administración. Esto viene estipulado en una sentencia, del Tribunal Supremo. En la sentencia del Tribunal Supremo queda claro lo siguiente, y viene así estipulado. Que lo que tendrá derecho será al pago de los honorarios de abogado y procurador en la vía penal una vez dictada sentencia absolutoria de la misma. Aquí estamos en fase de instrucción. Es cierto que es verdad que resoluciones del Tribunal de Cuentas que manifiestan y resuelven de que sí que antes de que haya resolución la corporación local puede abonar esos honorarios, siempre que haya acuerdo del Pleno. Y siempre, prudencialmente, que sean cantidades que no sean muy altas. Esto es lo que dice el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque, ya me entenderán ustedes, si mañana hay alguno condenado, que si es político o funcionario, estará sujeto a inhabilitación, ¿cómo va a devolver? Lo último que le importará será devolver esos honorarios que seran adelantats.
Molt bé. Tenim un altre torn de paraules, si després vol continuar, perquè han passat els 5 minuts. Qui n'hi havia més paraules? Senyor García, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda de nou. Són molts els dubtes que ens genera l'aprovació d'aquesta modificació de crèdit i el primer de tot que s'hi demanarien és que retiressin aquest punt de l'ordre del dia. Presenten vostès un dictamen amb tres modificacions conjuntes de les que el meu grup podria donar suport a dues d'elles amb una abstenció responsable per a la seva tramitació, però una d'elles, la referent a la disposició de crèdit per a la despesa d'assessoria i defensa jurídica, pensem que no s'hauria de tramitar. Com vostès mateixos diuen al dictamen, es tracta d'una modificació de crèdit per cobrir les despeses de defensa jurídica de 10 persones immerses en un procés judicial. Tenim el nostre abast assignar mitjançant licitació que obliga amb dues parts transferir aquesta defensa jurídica a un reconegut despatx d'advocats i entenem que això és suficient per garantir la defensa de totes les persones afectades. Però també ho diuen vostès, tenim una pòlissa d'assegurança que cobrir les despeses jurídiques derivades de procediments judicials per l'exercici de les respectives responsabilitats municipals. Ara bé, aquesta pòlissa cobreix aquestes garanties en cas de l'arxiu o sobreseïment de la causa judicial, com també la pròpia defensa judicial de l'Ajuntament. La gran pregunta, el nostre dubte, és què passaria en el cas de que la causa oberta pel jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova acabés amb una sentència condemnatòria? Bé, tornem al dictamen que presenten vostès. Obro comillas. Tanmateix, en cas de que el procediment penal s'acrediti l'assistència d'abús, excés, desviació de poder o en convergència en interessos particulars en l'exercici de la funció pública o existència de responsabilitat criminal, es declararà el no reconeixement del dret i s'exigirà el reintegrament d'aquelles quanties atorgades si fos el cas. És a dir, l'Ajuntament, com a garant dels interessos de la ciutadania de Sitges, haurà d'exigir el reintegrament d'aquests 100.000 euros a les persones que siguin sentenciades a un veredicte de culpabilitat. Què faran vostès si segueixen al govern? Reclamaran a totes aquestes persones el rescabalament d'aquesta quantitat? Creiem que són decisions que s'han de prendre d'una manera molt més pausada i establir un diàleg de govern amb totes les forces polítiques en representació al consistori i també a la representació dels i les treballadores. Un altre punt a tenir en compte, i voldríem fer la pregunta al senyor secretari, és si tant la senyora Carbonell com el senyor Monasterio poden votar en aquest punt. Entenem, i hi ha jurisprudència en aquest sentit, una sentència del Tribunal Suprem del 4 de febrer del 2002, que com a persones investigades en un procediment judicial s'haurien d'abstenir en aquesta votació. També em veig l'obligació de recordar als membres del govern el que va passar fa un any. Tothom tenim memòria i és un exercici de responsabilitat recordar com actuen uns i com actuen uns altres. Recordem tots els processos judicials que van implicar per denúncies i demandes d'un dels imputats en la causa actual a alguns membres del meu partit, companys i companyes que van tenir que suportar acusacions i assenyalaments que tots van acabar a sentències absolutòries. El PSC, el meu partit, va assumir íntegrament les despeses de defensa judicial i no se'n va passar pel cap reclamar aquestes despeses a l'Ajuntament. Ho podien fer? Sí. Ho van fer? No. D'això se'n diu responsabilitat. Acabo ja, senyora alcaldessa, com deia al començament. Retiri aquest punt de l'ordre del dia i citi a tots els grups polítics per arribar a un acord de consens que beneficiï a totes les parts. Però li demano també que no torni a caure en l'errada d'utilitzar els i les treballadores municipals com a escut de les seves presumptes irresponsabilitats. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gallardo. Endavant.
Ai, perdó. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres, evidentment, no neguem el dret a la defensa jurídica a la que es pot acollir tot càrrec electe i, per suposat, tampoc els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament. Des dels fets del passat 21 de juny hem dit que s'ha d'avançar més i ho volem recordar avui atenent sempre la presumpció d'innocència i, fins i tot, tampoc qüestionem els honoraris dels advocats i la relació de confiança que s'ha d'establir entre ells i les persones a defensar. Però, senyora Carbonell, vostè i tot el seu govern, tot això ens ho estan posant molt, però que molt difícil. I m'explico. A la primera junta de portaveus d'aquest mandat, després que de dos grups, amb els companys del PSC, demanéssim un ple extraordinari per crear una comissió d'investigació, vostès ens han posat damunt la taula un informe jurídic del bufet Molins, que a la vegada sabem que és el que defensa part dels investigats en la causa oberta al jutjat número 8 de Vilanova. Nosaltres els demanàvem un altre informe extern per poder analitzar el context i la proposta de la creació d'una comissió amb el màxim d'eines i de manera més objectiva possible. I aquell dia el senyor Monasterio i el senyor Martínez ens van dir que això costava molts diners i que calia utilitzar els recursos dels advocats que ja estan contractats a l'Ajuntament. Recorda, no?, i que vostès ens van dir això. Cap altre membre del govern ens va estendre la mà per poder comptar amb un informe jurídic extern. Senyora Gasulla i el senyor Rubí, sorprenentment, doncs veiem que ara ja els hi va bé aquesta manera d'anar. Des del passat 21 de juny caminem a Sitges amb contradiccions permanents i amb alguna estratègia creiem que poc curosa. Per una banda, senyora Carbonell, vostè vol intentar normalitzar-ho tot, que aquí no passa res, que això s'arxivarà, que qui dies passa anys empeny amb l'esperança que els temps judicials s'allarguin molt. En paral·lel, alguns membres d'aquest govern, entenem que comptant evidentment amb la seva complicitat, que per això és l'alcaldessa, insinuen tota l'estona, sempre que tenen oportunitat, i ens acusen a peu de carrer i en entrevistes a mitjans de comunicació a nosaltres. I sap què? No ens preocupen gens aquestes acusacions i insinuacions que, a més, qualifiquem de burdes, si ens permeten. El que ens preocupen és que vostès estan convertint aquesta institució en un despropòsit i un esperpent. Perquè aquests que ara fan això eren els garants de la justícia, fa un mandat només en anar a Fiscalia, Antifrau, al Síndic i no sé quants estaments més. En canvi, i avui és l'ocasió per dir-ho molt clarament amb llums i taquígrafs al ple, nosaltres no hem fet mai res d'això. I miri per on, tot i que els he de dir que alguna vegada ens hem penedit de fer-ho, sembla que no feia falta que nosaltres féssim res d'això. I si no és així, que ens demostrin el contrari, però que ens ho demostrin, que no ho diguin, que ens ho demostrin amb fets i sobretot, jo li demano, senyora alcaldessa, senyora Carbonell, que ens ajudi a que ens mirem aquest context d'una altra manera si alguna de les coses que nosaltres estem dient no és veritat. Demostrin amb fets i no amb paraules tot el que ens volen demanar avui amb valentia i amb transparència, que no ens hem de preocupar gens, que aquí no passa res. Ens demanen una modificació de crèdit de 150.000 euros que hem de pagar amb els diners de tots els sitgetans i les sitgetanes. Si no passa res, expliquin per què necessiten tants diners per defensar-se. És una previsió? Què preveuen que ha de passar? En què quedem, senyora Carbonell? Sitges s'ha de preocupar o no s'ha de preocupar per tota la informació que té en aquests moments la jutge? I un fet encara més important, atenent que vostès amb poca alçada política, els hi hem de dir, al nostre entendre, no fan més que parapetar-se en la defensa i la protecció dels treballadors presumptament implicats, quina estratègia de defensa volen seguir? Hi haurà defensats de primera i de segona? Com anirà això? Poden, sisplau, donar-nos informació de quins advocats defensarà cadascú? Vostè creu que els sitgetans no tenen dret a saber això? Deia vostè fa uns dies, en una entrevista a la ràdio, alguna cosa així com no passa res, l'Ajuntament té més causes penals obertes, etcètera, etcètera, etcètera. Per començar, relatin quines són. És una informació important a saber i transparentar i després no ens consta cap modificació de crèdit de tants milers d'euros per tirar endavant cap d'aquests casos. Senyora Carbonell, vostè com a alcaldessa té el trist privilegi, no li nego, d'haver protagonitzat malauradament uns fets fins ara inèdits en la història de Sitges, la detenció d'un alcalde, i clar que té dret a una bona defensa. Però primer que tot això, o en paral·lel, com vostè vulgui, senyora Carbonell, només té un camí, el de la veritat, i hauria de començar a posar-lo en pràctica més aviat que tard. Avui té una bona oportunitat per fer-ho, per donar explicacions. Per començar, li demanem que demani al seu equip que ens facilitin la informació que vam sol·licitar el dia de l'entrada de la policia i que encara no tenim. No ens han facilitat res que ens pugui tranquil·litzar. Si vostè vol que el nostre grup respecti aquest govern, faci's respectar, senyora Carbonell, sigui moltes quina gràcies. Sigui la institució que presideix, perquè del contrari, disculpin, ens correspondrà demanar-li una altra cosa.
Moltes tenim un gràcies. Segon torn de paraules. Senyora Almirall, jo també voldria respondre, perquè sí, tenim un segon torn per si em volen respondre, perquè tampoc, si parlo l'última, després no tenen temps. Senyora Almirall, endavant.
Sí, només fer-li un aclariment al senyor Gilabert. Evidentment, nosaltres portem els dictaments a ple assessorat jurídicament pels nostres serveis, per tant, estem absolutament tranquils del que portem a aprovació. Se diu a normativa i potser l'he portat a confusió en parlar de l'Estatut del Treballador en comptes de parlar de l'EBEP, que és l'Estatut de l'Empleado Público, que en el seu article 14 dona dret a la defensa jurídica pel fet de tenir algun judici en exercici del seu càrrec. Pel que fa a les intervencions del senyor García i de la senyora Gallardo, no entraré a fer una valoració política perquè crec que que excediria el contingut d'aquest ple, però sí dir-los que abonar per avançat les minutes dels advocats, com s'ha fet en altres ocasions, sempre i en molts mandats, no només en el nostre, l'assistència jurídica es contempla en la llei de bases del règim local, en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, dit correctament ara, en el nostre conveni i fins i tot en el nostre ROM. Com a moltes administracions, tenim una assegurança que cobreix aquesta contingència. Per la meva tranquil·litat, suposo, per exemple, que el Consell Comarcal també la tindrà, el Consell Comarcal del Garraf, de la qual soc consellera i espero poder estar coberta en aquestes contingències com ho poden estar altres consellers i conselleres. Els advocats han de cobrar pels seus serveis i l'asseguradora no fa un pagament immediat. Per nosaltres és de sentit comú que els nostres companys i companyes no hagin d'avançar el pagament més encara quan l'origen d'aquesta situació és el desenvolupament de la seva tasca, el desenvolupament de la seva tasca professional o de mandat. Es tracta de no produir indefensió a ningú tenint en compte la presumpció d'innocència.
Voldria afegir unes paraules, perquè així tenim un segon torn de paraules. Bé, la senyora Almirall me n'ha pres algunes de les que volia dir per contestar també al senyor Gilabert, que és veritat que això està regulat amb diferent reglament d'organització i funcionament de les entitats locals, la llei d'Estatut Bàsic de l'Empleat, el nostre mateix article 44 del ROM, però dir-les una cosa, el que estem nosaltres aquí demanant és veritat, és una modificació de crèdit perquè no estava previst, evidentment, que ens passés el que ens passés, però és un fet que ens defensa a tots, els que ens ha passat, els que els hi ha passat altres vegades, els que els hi poden passar. El que estem aprovant aquí és un fet que potser d'aquí un any o dos li pot passar a qualsevol dels 21 que estem aquí sentats. Per tant, nosaltres tenim una assegurança que ens cobreix, com no pot ser d'una altra manera, en qualsevol treballador o càrrec públic, perquè estem aquí i ens pot passar qualsevol cosa, hi ha una assegurança que et cobreix. És veritat que aquesta assegurança et diu quan hi hagi sentència i evidentment sigui absolutòria, jo això t'ho pago, i si no és absolutòria, això està explicat, vol dir que algú no s'ha llegit els informes, perquè aquí ho diu claríssimament, en cas que en el procediment penal s'acrediti l'existència d'abús, excés, desviació, és a dir, que hi hagi qualsevol imputació, el reconeixement del dret s'exigirà un reintegrament com s'ha fet o s'ha tingut que fer qualsevol altra vegada. Antics companys seus, evidentment també se'ls va avançar, jo crec que és de justícia social i pels treballadors i pels càrrecs públics que ens ha passat el que ens ha passat perquè estem treballant aquí, doncs que l'Ajuntament ens avanci aquests diners. Vostè, senyor García, ha dit no, retireu-ho perquè això no es pot avançar. Doncs em sap molt de greu perquè està precisament, encara que vostè digui que no, està anant en contra dels treballadors, perquè tal com ha dit el senyor Gilabert, els partits polítics doncs, segurament ens diran cap problema, ja ho pagarem nosaltres, però el treballador el deixes despullat, no hem de deixar els treballadors despullats. L'únic que estem fent és avançar uns diners, perquè com ha dit la regidora, evidentment els advocats han de cobrar, avancem uns diners i quan hi hagi la resolució, doncs aleshores si hi hagués alguna condemna en qualsevol cas, evidentment que es demana reintegrament i no ho demanarà aquest govern. Ho demanar és el procediment normatiu. N'hi hagi el govern que hi hagi, li demanarà el reintegrament, només faltaria. Vostè pensa que som nosaltres que diguem aquí qui ha de pagar o qui no ha de pagar? No m'ha agradat, he sentit alguna cosa que si hi ha classes diferents, que si algun és... Escolta'm, aquí tots som iguals. Aquí ha passat el que ha passat. No passa res perquè tenim una assegurança i a més tota una sèrie de lleis que ens emparen. I això li pot passar a qualsevol que treballi en el sector públic. I nosaltres, com no pot ser d'una altra manera i com s'ha fet sempre, per això hi puja diners, és clar que sí, perquè som 10 de moment les persones investigades, gent que està aquí, gent que ja ha plegat, gent que va ser càrrec públic, gent que va ser treballador, amb tots igual, perquè amb tots els hi va passar en el moment que estàvem treballant aquí. Només faltaria que nosaltres no ens hi posem perquè estar en aquesta situació pel fet de treballar aquí i l'únic que fem és avançar aquests diners i en el moment que sigui doncs ja es procedirà al reintegrament o no. És l'únic que volia explicar bé perquè sapiguem què és el que estem votant. Ara tenim un minut més de ronda per cadascú. Paraules? Perdó, 3 minuts, perquè no en sigui 3. Senyor Gilabert.
Sí, apreciada alcaldessa. Efectivamente, nosotros votamos en contra por una cuestión de procedimiento, porque entendemos de que tenían que haber aportado aquí todas las provisiones que afectan a todas las personas. Nosotros probablemente hubiésemos votado a favor, por lo menos, de todos los funcionarios y empleados públicos. Casi se lo podría asegurar. Como no lo sabemos, pues tenemos que votar en contra. ¿Por qué? Porque no sabemos el desglose de todo este importe. Se desconoce. Desconocemos incluso, y aunque eso no sea una cuestión que a nosotros nos incumba, si va a ser un abogado que va a defender a todos, si van a ser solamente dos despachos de abogados que van a defender a todos, que entenderíamos nosotros que no sería recomendable para la defensa de uno, porque podría haber contradicciones en las propias defensas, pero eso lo dejaríamos al albur de cada uno. Pero lo que no podemos hacer es aprobar una cantidad a un tanto alzado sin saber siquiera a qué corresponde. ¿A qué corresponde? ¿Solo a la instrucción? ¿A la instrucción y los recursos? ¿A la instrucción, los recursos, la fase intermedia y el juicio oral? ¿A qué corresponde? ¿O solamente es una provisión de fondos que luego ya se verá según avance el procedimiento? Dicho esto, es verdad, claro, es que se dicen cosas que son de perogrullo. Es que la sentencia del 4 de febrero del 2002 del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso administrativo, ya te dice cuáles son los requisitos para que se puedan reembolsar los gastos jurídicos que ha tenido un empleado público o un político en un procedimiento penal. Son tres: que haya sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la intervención del miembro de la corporación en una actuación administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento de las funciones. Claro, es que se nos dice. Una cosa es que, claro, lo hacían en el ejercicio de sus funciones. Es que solo faltaría. Es que solo faltaría que encima el ayuntamiento se hiciese cargo de la defensa jurídica en un procedimiento penal por tener que hacer frente en un procedimiento que no estuviese amparado en el ejercicio de sus propias funciones. Que no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso de desviación de poder o en convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del grupo político de otra índole al que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los intereses de la corporación y, al final, que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal por falta objetiva de participación o de conocimiento de los hechos determinantes de la responsabilidad penal, la inexistencia de estos o de su carácter ilícito. ¿Qué ocurre aquí? Aquí nos encontramos ante una situación que es incierta. Es verdad que se pueden adelantar, es verdad, pero requeriríamos toda la información disponible.
L'hem entès. Aquí, senyor Gilabert, té un temps, eh? No com en los juicios, que igual no hi ha temps. Només una cosa, si necessita, això ho pot demanar, evidentment, vostè és regidor, i pot demanar el desglose. Entenc que el que demana vostè és que vol el desglose dels advocats diferents que hi ha i les minutes que cobren cadascú, no? Entenc que és això. Però això ho poden demanar, evidentment, qualsevol grup i qualsevol regidor, i ho tenen a la seva disposició. Nosaltres aquí, en l'informe que han fet des de Defensa Jurídica, ha fet l'informe que s'ha demanat, però no hi ha cap problema. Si vostès diuen vull saber exactament el desglose, doncs no crec que hi hagi cap problema perquè ho tinguin. Vostès són regidors i ho poden demanar. Paraules. Senyor García, endavant.
Senyora alcaldessa, l'he dit abans a la meva primera intervenció, deixi d'utilitzar els treballadors com a escut de la seva actuació. Ja està bé de posar els treballadors sempre al centre d'aquest debat. Nosaltres no som jutges, ni fiscals, ni advocats, ni ens dediquem a això, senyor Gilabert, sí, en el cas meu, no. Nosaltres som polítics, nosaltres el que parlem són de responsabilitat política. Deixi de posar els treballadors sempre al centre del debat, perquè nosaltres, com hem fet des del primer dia, sempre hem donat suport, no tan sols als treballadors i a les treballadores de l'Ajuntament, sinó personalment també a tots els regidors i els regidors, tant el que estan en aquest plenari com de mandats anteriors, l'hem donat suport personalment en aquest cas. Però la pregunta és molt clara. He fet una pregunta abans, si podia contestar el secretari. No sé si la senyora Carbona, la senyora alcaldessa, el senyor Monasterio poden votar en aquest punt. Tinc dubte, no sé si es pot aclarir. I segon, sí que m'he llegit del dictamen. De fet, l'he llegit, he fet un copiar-pegar, l'he llegit el dictamen abans. Sí que m'he llegit el dictamen. I ho diuen vostès al dictamen. En cas que el procediment penal s'acredi l'existència d'abús, excés, deviació de poder o convergència en interessos particulars, l'exercici de la funció pública o si és el procediment criminal, es declararà el no reconeixement del dret i s'exigirà el reintegrament d'aquestes quanties atorgades si fos el cas. Perfecte. En el cas que es donés això aquests 100.000 euros que nosaltres, l'Ajuntament, està posant ara, està avançant per la defensa jurídica, que és necessària per tots i totes els que estan implicats en aquest procediment, se li demanarà a aquests treballadors també el rescabalament d'aquests 100.000 euros o la part proporcional? Aquesta és la pregunta. N'hi ha una, no sé si la senyora Carbonell i el senyor Monasterio poden votar, i la segona pregunta és aquesta. Ja ha contestat vostè abans que sí, que se demanarà el reintegrament. Però que quedi clar. Gràcies.
Perdó, a l'informe, no sé si és el dictamen, en l'informe de defensa jurídica ho posa això. Per això deia que en l'informe, no en el dictamen, en l'informe, però ho posa claríssimament. Ho torno a llegir. Tanmateix, en cas de que en el procediment penal s'acrediti l'existència d'abús, excés, desviació de poder o en convergència amb interessos particulars en l'exercici de la funció pública o existència de responsabilitat criminal, es declararà el no reconeixement del dret i s'exigirà un reintegrament d'aquelles quantitats atorgades si fos el cas. O sigui, més clar o impossible, no? Entenc?
Senyora alcaldessa, és que ha llegit vostè el mateix que he llegit jo dues vegades en aquest plenari.
Però vostè no està preguntant això.
Sí, no, que ho digui vostè. Això, l'assegurança no cobreix, aquest, en el cas que n'hi hagi sentència condemnatòria, no cobreix.
No, l'assegurança, a veure, tornem-hi. L'assegurança cobreix. I jo li he dit, em sap greu, bueno, acabem perquè és que si no, no acabarem passem la paraula, si no jo em colo. Té raó. Endavant, senyor Gallardo.
Gràcies. Tornem-hi, eh? No els estem qüestionant la defensa jurídica. Ho torno a repetir. No els estem qüestionant la defensa jurídica. No portin les coses al terreny de l'opacitat i l'embolic i la norma. Ja la coneixem, la norma. Clar que la coneixem. Una vegada més, l'única eina que té és renyar-nos i dir-nos que no ens llegim els informes. Senyora Carbonell, que sí que ens llegim els informes, que sí, que és que no li estem dient que vostè no busqui els millors advocats. I deixi, sisplau, els treballadors tranquils. Prou de parapetar-se amb els treballadors. Deixi els treballadors tranquils, senyora Carbonell. Es defensarà vostè amb els mateixos advocats que es defensaran els treballadors? Vostè ha decidit tenir una estratègia a banda dels treballadors que tant diu tota l'estona vostè i el seu govern que li preocupen? Necessita vostè una defensa diferent que la dels treballadors? I reiterem, tenen algun problema en informar-nos aquí, a Llum i Taquígrafs, perquè suposo que a aquestes alçades ja deu saber vostè qui és el seu advocat, i també el senyor Monasterio i tothom. Quins són els advocats contractats i amb quin criteri s'està organitzant aquesta defensa? Transparència i veritat, senyora Carbonell, no lleis que tots coneixem. Prou de generar confusió, prou, i sobretot prou de generar la càrrega de culpa contra l'oposició. És el món al revés. Prou, si us plau. Si vostè vol que el nostre grup respecti aquest govern, faci's respectar, de veritat. I torno a dir-li el que no s'ha entès o m'han tallat a final de la primera intervenció. Senyora Carbonell, sigui digna de la institució que presideix, perquè del contrari li haurem de demanar una altra cosa. Prou de posar la càrrega contra qui no la té, si us plau. Per favor, és molt fàcil el que li estem demanant. Contesti aquestes preguntes clares. Estratègia de defensa, noms d'advocats i qui defensarà a qui. Ja està, no qüestionem ni preus, ni honoraris, ni res per l'estil. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Almirall, per respondre.
Sí, només llenço dues preguntes. No proveir de diners per la seva defensa a tots i totes, sense cap diferenciació, és donar suport total? I l'altra pregunta, la seva insistència en el retorn dels diners posa en dubte la credibilitat de la presumpció d'innocència.
Moltes gràcies. Bé, per si no ha quedat clar, tornem-ho a repetir. És un avançament. La decisió, vostè volen saber quins advocats, la decisió és personalíssima. Cada treballador, cada càrrec públic pot escollir l'advocat que vulgui. Evidentment, l'assegurança després ens dirà si cap o no, perquè un pot demanar un advocat que potser val molts diners i potser l'assegurança ens diu que no pot ser. En aquesta casa hi ha treballadors, desgraciadament, que actualment encara estan en processos judicials oberts i cadascú d'ells ha agafat l'advocat que ell ha volgut. Només faltaria. És una decisió personalíssima, la de l'advocat. Tornem-hi amb els treballadors. Jo n'he parlat dels treballadors. Jo ho he dit perquè el senyor García ha dit que retiréssim aquest punt de l'ordre del dia. I vull que se sàpiga què vol dir això. Retirar aquest punt, és a dir, no posar aquests diners, vol deixar despullats els treballadors. Vol dir que els treballadors no tenen, s'han de pagar ells la defensa. Això és el que vol dir. I els càrrecs electes també. Però com s'ha dit, els càrrecs electes venim de partits polítics i és el més normal és que ens ho paguin. Però els treballadors els deixes despullats. Per això ho diguem. Per això diguem que en aquest cas que vostè ha dit concretament, senyor García, que ha dit retiri el punt, doncs retirar el punt vol dir no aprovar-lo, no aprovar el punt vol dir que no hi ha diners per la defensa, vol dir que cadascú es busqui la vida i es pagui el seu advocat. Això és el que estaven dient. Per això hem parlat dels treballadors, l'única manera. Fins aquí el punt aquest, que recordem que és una modificació de crèdit. Una modificació de crèdit. D'acord? Doncs passem a la votació. Recordem el punt, és aprovació, que n'hi ha diversos expedients de modificació de crèdit. Recordem. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost general 2023 de l'Ajuntament de Sitges, número 07-SC23, mitjançant suplement de crèdit. Vots a favor.
Deu.
Vots en contra.
Sis.
Abstencions.
5, queda aprovat.
Moltes gràcies.